Tot costa.
Rüdiger va tombar carreres i Tchouaméni ha enviat Valverde a l'hospital. Si fos un torneig de boxa, evidentment Rüdiger i Tchouaméni es disputarien el títol de campió, però és el vestidor del Madrid, amb estagots diaris la setmana del clàssic. El naufragi blanc va força més enllà d'una temporada sense títols.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dijous 7 de maig de 2026. Avui fa 40 anys de la final de Sevilla, que no recordarem, però que serveix pels més joves per saber que el Barça ha tingut nits pitjors que el 2-8 de Lisboa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per naufragis, el del Madrid.
Doncs ara en parlaves, a 3 dies pel clàssic. Crida l'atenció també que últimament totes les informacions apareixen molt ràpid als mitjans de Madrid. En aquest cas, ha estat una informació de Marca que explicava aquesta baralla entre Valverde i Tchouaméni i que apunten que fins i tot allà dins diuen que és un incident, que un incident d'aquest tipus no s'havia vist mai a Valdebebas. Recordem que tots dos ja van arribar a les mans ahir i que ara fa unes setmanes també hi va haver un enfrontament entre Rüdiger i Carreras. Vaja, Rüdiger li va clavar una bufetada a Carreras, per ser precisos. Gabinet de crisi al vestidor blanc per mirar de frenar-ho. El partit contra el Barça ara mateix seria el menor dels seus problemes. A tot això
pintaria a 6-0, però sempre que un partit pinta esquarterament del rival, no mola.
Estic d'acord, que està massa decantat.
Motivats van, vull dir, tenen agressivitat.
Sí, exacte. Mira, després sentiré Volvo que parla de l'agressivitat del Madrid. No crec que es referís a això, però...
Ara estic pensant que tal com ve el Madrid, demà hauríem d'intentar fer Andrada, el porter del Saragossa, per preparar el clàssic.
Per preparar-lo, no? No, confiem que tot sigui bastant més calmat.
Yanni, Diogo, Luis Fabiano...
Aquí del que haurem d'estar...
Un hora. Li va partir la cara a Guate, al Deport. A la sortida... Aquell Deport eren els Pistons, també. Jalminha va currar Irureta.
Això ara fa temps que no passava, perquè abans és que es veien totes les baralles, perquè abans els entrenaments eren oberts. I ara, sovint, segurament això ha passat en més d'un club, però no s'ha sabut. Deia que pendents de si Mbappé pot jugar aquest clàssic, que avui no semblava gaire afectat, perquè per acabar-ho de dubar tot plegat, ha sortit rient.
Perquè jo li han tocat la cara, tu diràs, la pallava cara. De seguida, David Sánchez, des de Madrid, al boig de la Castellana, per sucar 300 quilos de pa en la crisi institucional esportiva, interna, dieu-n'hi com vulgueu, del Real Madrid.
I mentrestant, a Can Barça s'ha instaurat l'objectiu dels 100 punts com a l'al·licient en aquest tram final de Lliga. Es presentarem Olmo a TV3 parlant-ne. El porter del Barça, Stensny, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana, complir el seu contracte. És una declaració que confirma la informació que ens explicava ahir el Salmurri. I fitxatge de luxe per l'Espanyol. Monchi s'incorporarà com a màxim responsable esportiu a partir de la temporada vinent. Ha estat director esportiu del Sevilla, ja el coneixeu tots plegats, també de l'Aston Villa anglès, i en aquest nou càrrec estaria per sobre de Frank Garagarza.
Sí, està seguint una trajectòria una mica irregular de l'Aston Villa al San Fernando, l'equip del seu poble, i ara a l'Espanyol.
I aquesta notícia s'ha sabut 48 hores abans del partit entre el Sevilla i l'Espanyol, que jugarà dissabte a 4:15 de la tarda, partit dramàtic en aquest cas per tots dos. Avui hem sentit la veu del capità, Javi Puado, assegurant que l'equip se salvarà. Tornant al Barça, l'equip femení negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton, ara ja sabent de la veu de la pròpia jugadora que Mapi no continuarà.
Ens ho explicarà la Ruth Vilà, que també ens avança que Aixa, que ahir va abandonar el partit contra el Llevant amb alguna petita molèstia física, no té res de greu, una sobrecàrrega i para de comptar. Per tant, ella, a diferència de Graham Hansen, no és dubte pels propers partits.
Bones notícies en aquest cas. Encara en futbol, el Rayo juga avui la tornada de les semifinals de la Conference. Rep a les 9 l'Estrasburg amb un gol de renda del partit d'anada. En bàsquet, l'Uni Girona està visitant des de les 7 al València en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina, partit que podeu seguir per Esport 3.
A València, Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Ha començat bé, això?
Sí, ha començat amb Koulibaly entonada, amb aquest 3-5 ara, perquè el triple d'Anderson minimitza les diferències per València. Falta 7 i mig d'aquest partit d'anada a les semifinals de la Lliga Femenina.
Pregunta per ignorància. El València femení juga al Roig Arena o a la Fonteta?
Sí. Ah, sí, no, eh? No, Roig Arena. El Roig Arena, que jo és el primer cop que el visito i és espectacular. Està bastant ple, no del tot, però sí, tant el masculí com el femení no juguen al Roig Arena.
I hi ha bona entrada?
Hi ha bastanta bona entrada, jo diria que uns 3/4. També hem vist el president del bàsquet Girona, Marc Gasol, que avui acompanya a l'equip, i realment l'ambient és bastant important.
Ha estat dir que havíem començat bé i ha empatat el València.
Sí, 5-5 ara, dos cistelles consecutives d'Anderson, ara més d'atac a l'equip valencià per obtenir la primera renda. Queda encara molt, 7 minuts pel final del primer.
La tornada d'aquest partit, Xavi, és diumenge a Fontejau. I aquesta eliminatòria, més enllà de ser la final, diguem que té com a premi el bitllet d'Eurolliga.
Sí, qui arribi a la final segur que estarà a l'Eurolliga, qui perdi encara té opcions de ser-hi, però arribar a la final ja et dona aquest premi de ser a l'Eurolliga i probablement sense haver de jugar fase prèvia, un dels objectius de la temporada de l'Espar Girona.
Molt bé, doncs tocarà Rama avui i diumenge. Com ho deixem?
8-5, ara guanya el València de 3-6-15 pel final del primer quart.
Vaja, parcial de 8-0,
de 8-0 sí.
A favor de les valencianes, podia haver callat. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
En bàsquet encara, avui comença a Badalona la fase final de la Champions FIBA, malauradament sense la penya que no s'hi va poder classificar. En joc el Tenerife Vilnius de Lituània, resultat al descans 40-34, guanyen els del Tenerife de 6, i a les 9 comença l'Unicaja AEK d'Atenes. En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, el tercer partit dels quarts de final de la Champions masculina que es disputa a Coimbra. Aquest partit el podeu seguir per 3CAT.
Ahir el Reus va quedar eliminat, va perdre els penals contra el Benfica, actuació molt meritòria del conjunt roig i negre contra un dels favoritíssims, l'equip d'Edu Castro. Van anar, insisteixo, els penals, però allà van perdre per 2-1. Per tant, si el Barça passa avui, el seu rival seria l'equip lisboeta, el Benfica, a les semifinals.
A Coimbra ja ha arribat el Vilassana, que demà jugarà les semifinals de la Champions femenina contra el Fraga. L'altra semifinal la jugaran el Benfica i el Gijón.
Hem quedat amb la Maria Porta, la capitana del Vilassana, per saber quin és l'estat d'ànim de les catalanes abans d'aquesta semifinal de Final Four.
A la Vuelta Femenina, en marxa aquesta Vuelta Femenina. Avui la cinquena etapa, demà ja arriba a la muntanya, per tant, emocions de Paula Blasi. Podria
dir-li, Isaac, que divendres i dissabte marquéssim el calendari.
Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de França de MotoGP. A Marc Márquez, avui li han demanat al circuit d'Alemans que es dirigeixi als que no creuen que pugui recuperar la línia de victòries. I ha dit això.
No te voy a poner el vídeo que puso Dembélé ayer. Tenemos que seguir insistiendo. De peores he salido.
No us posaré el vídeo de Dembélé, diu Marc Márquez. Per qui s'hagi perdut, Dembélé a les últimes hores ha publicat a les seves xarxes aquesta famosa resposta de Gavi en roda de premsa.
Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea.
Dembélé, que treu pit ara que les coses li van bé al PSG. Recordeu també que els de Luis Enrique van empatar a Alemanya amb el Bayern 1 i van passar, per tant, a la final de la Champions. Per cert, gol de Dembélé a principi del partit. Kane va empatar pels alemanys, ja no hi havia marge. Segona final consecutiva del PSG, aquesta contra l'Arsenal.
Després ho comentarem, però un partit que no va tenir res a veure amb el de l'anada, amb un PSG que va marcar el minut 3 i va viure força còmodament, s'ha de dir, instal·lat a la seva àrea mentre el Bayern s'estavellava i s'estavellava en els seus infructuosos atacs. Per tant, final Arsenal-PSG el 30 de maig, ja ho diré bé, a Budapest. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
El vestidor del Barça es marca l'objectiu d'acabar la Lliga amb 100 punts i us preguntem quin valor hi doneu. molt o relatiu. Teniu aquestes dues opcions per votar. L'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i podeu dir-hi la vostra qualsevol de les nostres xarxes socials.
Aquesta ha estat la pregunta guanyadora a la reunió d'avui. La perdedora és: si fóssiu promotors de combats de boxa, qui triaríeu pel vostre combat estrella? Tchouaméni, Valverde, Carreras o Rüdiger? O una altra, però aquesta no l'hem pogut fer avui. Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Veig cares d'incredulitat entre els nostres col·laboradors d'avui, que jo crec que ja no us vull dir vells, però ja les heu vist una mica de tots els colors, però esteu bastant impactats pel que està passant a Madrid. Senyor Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Tot bé?
Sí, bastant entretingut, sí.
Tranquils. Mireia Vera, bona tarda.
Canviant el diari una mica.
Ja m'ho crec. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
En algun vestidor teu ha acabat algú a l'hospital per un cop de puny? No, eh?
Mai.
D'acord.
Sí que hi ha discussions, sí que hi ha males entesos, però arribar a les mans i d'aquest tipus em sembla que està totalment fora de lloc.
Com deia la Sònia, d'enganxades amb vestidors i entrenaments, n'hi deu haver pràcticament a diari. El que passa és que ara gairebé no ho veiem, ara, que un jugador acabi a l'hospital, ja la cosa és...
Ara van a l'hospital per qualsevol cosa.
Això també és veritat. Jordi, és que és la generació de vidre. Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Tot bé, tot bé.
Sí, content?
Sí, molt bé, molt bé.
El gol a gol tens previst creuar imatges de crotxets i ganxos en lloc de gols?
Home, si tinguessis les imatges d'això serien...
Igual les passa al club, eh?
Ahir em va passar un Mbappé fent veure que entrenava a l'interior del vestidor, cosa que normalment no passa mai.
Espera't que igual la web del Madrid l'està.
Tant de bo.
Vinga, doncs ara de seguida li preguntem al David Sánchez, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
En Barcelona habláis mucho del ADN Barcelona y yo diría, ¿y Schuster no tendría cabida ahora en el ADN Barcelona? Si Schuster no era de tocarla y de posesión de balón. Este era un jugador de medio campo que era un auténtico alemán motor.
Ya no quieren entrenadores como nosotros, ¿sabes? Que montan luego un poquito, que luego salen un poquito y tienen algunas cositas. No, ya no quieres esto.
Una mica de salsa, ¿eh?
Yo me faltaba, bueno, Javier en su época era un crack. Luego, luego había tipos como Mourinho también, cuando podía. Bueno, esto, pero a mí siempre me ha gustado esto, porque es un poco el sal del fútbol también.
Tot costa una dècada.
Bernd Schuster ha cantat bingo en una conversa que manteníem a Tomda, un Legends Trophy, el torneig de golf que organitza l'Oriol Domènech i Pep Guardiola. Vam ajuntar Clemente i Schuster a la dècada dels 80 en amics intimíssims i que es van ajuntar per... Bé, queda molt de senyor gran, de... Ja no els agrada la gent com nosaltres. Doncs mira...
I ve molt a Tom.
Sí, perquè ves que Mourinho no cabi. No,
i perquè Schuster sí que va acabar a hòsties dins del vestidor del Barça.
Ah?
Sí?
Amb Migueli.
Ah, aquesta no la sabia.
Migueli.
Doncs pagar-se amb Migueli també, compte, eh?
Bueno, sí, Migueli va penjar uns pòsters de la dona Schuster.
Ah, amigo, ja me'n recordo d'això. Ja me'n recordo d'això.
Poca roba.
Certa tensió també en aquell vestidor,
sí.
No?
Sí, una miqueta.
Això és pre-Sevilla, no?
Això sí, és pre-Sevilla. És el 80 o així. Quan just va arribar Schuster amb 19 anys i Miguel li va voler fer una broma, no li va sentar molt bé.
No, ja ho entenc, que no li sentés...
A Sevilla ja no es van poder pegar el vestidor perquè Schuster era al taxi.
Estava a l'hotel ja.
Com van acabar, Schuster ja anava amb el Barnús, amb què va venir.
Que és molt gran, perquè l'hotel estava a 50 metres del camp i va agafar un taxi. No? Sí.
Va, que estem recordant vells temps i avui la notícia és... Avui, ara, a Madrid, a Valdebebas, anem-hi.
Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. Solo habrá dos luchadores, solo habrá una pelea cada vez. Se peleará sin camisa ni zapatos. Las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear.
Excepcionalment no tirarem la careta habitual del Boig de la Castellana. Han preferit aquest muntatge del Club de la Lucha que ha muntat el Raúl Orgales amb els Pixies. Where is my mind? On tinc el cap? David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, és que jo crec que avui és un dia per tu millor que el dia que eliminen el Madrid de la Champions.
És un tema espectacular, és un tema insòlid, és un dia en el qual el club no desmenteix cap informació que publiquen els mitjans de comunicació del tema de les baralles. És un tema molt greu, el club parla de vestidor en descomposició. Tinc la sensació que tot el que està passant al Madrid a les últimes hores apropa més José Mourinho a la banqueta del Madrid la pròxima temporada, i fixa't si és greu el tema, que per primera vegada jo no ho recordava, José Ángel Sánchez té que baixar vestidor, reunir a tota la plantilla, reunió de tot el cos tècnic, i parla de que el club està indignant i que prendrà mesures per tal de que això no es torni a repetir. I ara per ara s'espera la sanció, l'expedient, tant a Tchouaméni com a Fede Valverde.
Perquè expliquem tot el que ha passat en aquestes últimes setmanes, David, que això d'avui és el capítol final, per dir-ho així, no sabem si hi haurà continuació, potser avui ja ho han frenat, però és que Valverde i Tchouaméni ja se les van tenir ahir. I abans d'això, ara fa unes setmanes, Rüdiger li va clavar una bufetada a Carreras, i això és una informació que va aparèixer fa 3 dies, també.
I que el propi Carreras va confirmar. Sí, el tema de Valverde i Tchouaméni és un tema que surt en el dia d'ahir, que parla també al club d'una situació molt, molt desagradable. No tenen clar encara si arriben a les mans o no, però si no arriben a les mans en el dia d'ahir és per la intervenció dels companys al vestidor. Aquest matí l'equip estava citat per entrenar. Expliquen que abans de l'entrenament Tchouaméni intenta demanar disculpes a Fede Valverde per tot el que va succeir en el dia d'ahir. Disculpes que no són acceptades per Fede Valverde. Aquí queda el tema. Surten a entrenar i parlen des de fons del vestidor que durant tot l'entrenament Fede Valverde no fa altra cosa que anar per Tchouaméni, entrades a destemps i fora del lloc cap a Tchouaméni, i la baralla dialèctica continua després de l'entrenament al vestidor, i és quan Tchouaméni esclata i es tira cap a Fede Valverde i passa tot el que passa, que acaba amb Fede Valverde a Sanitas la moraleja. Parlen de que és històric el que ha passat avui perquè a tota la història del Real Madrid diuen que mai havien vist i viscut una situació com la que han protagonitzat tant Tchouaméni com Fede Valverde.
Mm-hmm. Valverde ha acabat a l'hospital, però no d'una agressió directa de Tchouaméni, pel que expliquen.
No, un cop amb la taula central del vestidor, durant la baralla sembla ser que ha patinat, ha caigut i s'ha donat un cop al cap amb la taula central. Parlen de que la preocupació no era tant el cop que s'ha fet Fede Valverde, sinó perquè donava la sensació que perdia el coneixement, però al final no ha passat d'aquí, i s'han apropat algun membre del cos tècnic del Real Madrid amb Fede Valverde a Sanitas la moraleja, i sembla ser que tot ha quedat amb això, però és quan ha baixat José Ángel Sánchez al vestidor del Madrid per ordre expressa de Florentino Pérez que prendrà mesures perquè això no es repeteixi.
Significatiu que hagi hagut de baixar la mà dreta de... Bé, ara ja no sé si és ben bé la mà dreta, però un pes pesant del club al vestidor, això en un vestidor normal segurament l'entrenador ho hauria de poder controlar, però em fa l'efecte que Arbeloa ja està dimitit. És curiós perquè fa mesos explicaven que duia croissants, i semblava...
No, i que era el pacificador del vestidor, que el vestidor estava molt revoltat contra Xavi Alonso i que hi havia posat pau.
Ara, avui Valverde ha caigut damunt dels croissants.
Segurament.
Al final, el més normal serà Vinícius,
A mi em crida l'atenció perquè aquí, òbviament, ens en encardem, però... En un moment en què és evident que van mal dades, i van mal dades per tothom, perquè el Madrid farà temporada en blanc, en lloc de tancar files, el que fa el vestidor és hostiar-se. Jo...
Però quan les coses no van bé, això ja acostuma a passar, que es
culpa, que hi hagi tensió,
que
es culpa sí.
entre els uns als altres, i això no ha funcionat perquè tu aquí però, no defenses, sí, home, perquè però, tu... Clar, jo, ja
però
no?
això, jo crec que pots arribar a les mans, com deia la Mireia, pot haver-hi mal rotllo, evident que no estaran
contents.
No, clar,
arribar a les mans,
pots arribar a les mans un dia, però és que...
Però per mi és que, o sigui, quan arribes a aquest punt, per mi és que hi ha una manca de lideratge
clar.
per part de, del
tècnic,
de l'entrenador, que et porta aquí, no? I a mi el que més em sorprèn de més que veu és un problema d'ahir. És a dir, si ahir va haver aquest problema, tu ja l'has d'abordar. I jo crec que avui arriben a les mans perquè això no s'ha parlat en cap moment i no s'han pres mesures i no s'ha reunit a un jugador i a l'altre i se li han dit les coses clares i avui s'arrossega i arriba ja al punt més important, que és que arriben a les mans, no? A mi em sembla una cosa insòlida, com dèieu, i no sé, ho trobo anormal, no? En els temps que correm, on hi ha entrenadors pues, que tenen diferents tipus de lideratge, però qui ha d'abordar això per mi no és la mare de Florentino, és Arbeloa. És igual
que Arbeloa marxi al juny o que marxi
per així. Sí,
no té cap crèdit davant la plantilla i segurament no ho podia frenar.
A mi el que em crida molt l'atenció és una cosa que apuntava la Sònia i que ha dit també el David, és que si tu no vols, això no surt.
Clar.
Sí, ha sortit d'immediat.
A quarts de 3 de la tarda això devia haver passat a les 12, a la 1.
El Madrid, que ho tanca tot, sí. Que no fa un... Sí, i que ha dit el David, diu, i no s'ha desmentit, i màniga ampla, i amb el que controla Florentino els mitjans, això ha tirat...
Sí. Jo no sé si
I per mi l'altre és l'acumulació d'incidents. Si hagués passat només el que ha passat avui entre Tchouaméni i Valverde, això ha passat en vestidors, en equips que anaven viento en popa, que diria aquell. El Barça també. El Barça també, dels millors temps.
A l'inici d'aquesta temporada hi va haver una picabaralla al vestidor del Barça.
Però picabaralles són normals.
Que sí, que sí.
Els agafes i tal. I Ibrahimovic amb...
El Barça dels millors temps va bé.
Clar.
Tangana...
I Messi va tenir algunes, també.
Per exemple. Algú va rebre bé. Però és que aquí estem parlant d'acumulació d'incidents i, com diu la Mireia, és que això és un tema mal tancat d'ahir. I l'altre és que el club veu amb bons ulls que això s'esbombi, els quatre vents.
Perquè això ho lligo amb el que deia el David, que el David fins ara ens havia anat insistint, Mourinho no està en l'equació, i ara fa la sensació que aquest esbombament de...
El
vestidor és campixa, necessitem madura, David, ens porta que l'única solució viable sigui Mourinho.
O Topuria.
Sí, o Don King o José Mourinho.
Don King!
Don King
és viu, encara.
No, crec que no, el club no és que no desmenteixi la informació, el club confirma la informació.
El Madrid últimament no desmenteix cap informació, ni tan sols que li han fet proves en un genoll que no era, que vull dir que és més sorprenent que...
Només va desmentir la de la SER quan van dir que...
Del director esportiu.
Que Kroos venia a dir...
Quan tu preguntes al Madrid avui, aquest matí, una miqueta, què ha pasado, què ha sucedido, l'únic que diu el Madrid és, o qui filtra la notícia dins del vestidor és... No sé lo que ha pasado, se ha montado un lío espectacular, Tchouaméni es un animal, y ha ido a por él, y ha pasado el que ha pasado.
Però, i també una...
Valverde no és poca cosa, eh?
No, però Tchouaméni, ja et dic jo que
Tchouaméni...
L'altre és un professional de la...
Si
de la camorra, eh?
Si Don King volgués... Dir-vos que podria organitzar el combat de boxa, perquè encara es viu.
Ah, sí?
És el cas d'altres. 94 anys té Don
King.
Demano disculpes.
Que l'organitzi ràpid.
Que l'organitzi ràpid. No, però es veu que encara, bé, encara fa cosetes.
Un altre problema molt greu és que estem parlant de Fede Valverde, que és capitán del Real Madrid. És a dir, és reincident. Fede Valverde té el capítol de Baena, en aquell partit davant l'Atlético de Madrid. Fede Valverde té el capítol d'ahir. Fede Valverde té el capítol d'avui. Fede Valverde també es parla avui de que va tenir alguna coseta després del partit davant l'Alavés amb dos companys de vestidor. És a dir, Fede Valverde és un tio reincident, I és capità del Real Madrid. L'altre capità és Dani Carvajal, que recordem està barallat amb el tècnic Arbeloa.
I ara mateix lesionat.
Hi ha hagut de tornar, havia sortit de la ciutat esportiva, hi ha hagut de girar cua i tornar per
posar ordre.
Per la reunió o per ser-hi. No sé si ha posat ordre o no. I a mi hi ha una cosa, David, que et volia comentar, perquè m'arriba a mi de Madrid, és que si han de triar entre un dels dos, per tot el que tu deies, el que surt tarifant és Valverde.
Podria ser per un tema d'inversió. Hem de recordar que Tchouaméni va costar 80 quilos al Real Madrid de Florentino Pérez. Pede Valverde és un jugador que aquesta temporada, recordem, es va barallar amb Xavi Alonso, aquell famós partit de Lliga de Campions que es va negar a escalfar la banda per sortir a la segona meitat. Pede Valverde semblava ser que havia recuperat la tranquil·litat a Marbeloa, però al final, repeteixo, tres capítols molt preocupants per la planta noble del Real Madrid. En el cas d'escollir, jo estic amb el Santi, crec que escollirien la sortida de Fede Valverde, perquè la de Tchouaméni és la primera, i també es recorda que Tchouaméni aquest matí, en arribar a Valdebebas, ha intentat demanar disculpes a Fede Valverde i que aquest no l'ha acceptat i és capità del Madrid.
Independentment d'això, és que Tchouaméni jo crec que ha fet una molt bona temporada dins del desastre que ha estat el Madrid, i Valverde no tant. A Valverde el van matar el dia que algú li va fer creure que podia ser Toni Kroos, i a partir d'allà és veritat que aquest any li va fer un hat-trick al City.
Va fer aquell partit d'esnoms contra el City.
En fi, diu el David i el Santi, possibles sortides, és que clar, si fossin els únics, perquè ja fa dies que sentim que Vinícius i Mbappé no poden conviure, en fi.
Com a club, el que hauries de fer és fotre'ls fora els dos, perquè aquí el que estàs creant és un grup, perquè hi ha el clan dels francesos que estarà sempre...
Clar, Santi, però els has de fer fora aquests dos perquè s'han hostiat. N'hauries, des del meu punt de vista, n'hauries de fer fora un altre perquè s'ha carregat un entrenador avalat per tu, president. Mbappé s'han anat de vacances, que per mi és una falta de respecte monumental, estan lesionats i l'equip jugant-s'hi la lliga, la temporada.
Que en aquest de Rüdiger i Carreras.
És que no en salves.
Carreras va dir que ho havia arreglat amb Rüdiger i que això va ser pues, un enfrontament i ja està.
Que en aquest vestidor
no
hi ha...
No volia rebre més. aquest sí que tenia les
etapes. Era un combat molt desnivellat.
Molt.
Però que en aquest vestidor hi ha molts jugadors ja amortitzats i que el Madrid ha de fer una mica de neteja, perquè ja s'han agafat molts vicis. Tu necessites aquí posar un punt i final a una etapa.
Més enllà de les baralles.
El que passa que això a dia d'avui, més enllà de les baralles, sí. Però el que passa que això a dia d'avui et costa molts diners. Clar. No sé si el Madrid els té.
No, és que...
El Madrid ja es va gastar molt aquest últim estiu.
Aquesta lectura ja no és només actitudinal, és una lectura que fins i tot es podria fer esportivament, però que qui vol marxar amb el Madrid, segons quin contracte tinguis, vaja, que no els podrà fer fora.
Que li preguntin al Madrid respecte a Ceballos, respecte a prèviament Mariano, és a dir, ha tingut allà jugadors... I ara, doncs, jo crec que ha passat el mateix.
Per no parlar d'Asensio i les seves coses, també.
També.
És que hem de recordar...
No, per això, és que no te'n quedes un al final.
El normal és Vinícius.
El problema del Madrid ja no és tant que es rebrinquin els galàctics, és que qualsevol es veu amb la llibertat i la força d'enfrontar-se a l'entrenador. Parlàveu abans de Vinícius, és veritat. Mbappé es parla aquesta setmana de que es va enfrontar amb un altre membre del cos tècnic d'Arbeloa, però és que Ceballos està barallat amb Arbeloa, Asensio es va barallar també amb Arbeloa, Xavi Alonso va tenir problemes amb el segon nivell de jugadors del Real Madrid. El problema que detecta la planta noble és que ja qualsevol es veu amb la força d'enfrontar-se a l'entrenador, i d'aquí que surti tan reforçada la possibilitat de que sigui José Mourinho el tècnic del Real Madrid la propera temporada. Jo crec que neteja el vestidor no hi haurà. Segurament aquesta setmana es parlarà d'una llista de baixes de 10 jugadors. Al final, com el Barça, ningú vol marxar del Real Madrid, però sí que crec que canvia el pas de l'intenció del club en buscar un entrenador de perfil Ancelotti o de perfil Vicente del Bosque, i que ara tocaria aquesta temporada, la propera temporada, millor dit, un perfil José Mourinho, Conte, Allegri o de mà dura.
S'ha de dir que al marge de les informacions que arriben de Madrid, i en aquest cas del David, el Marcos García ha estat parlant amb l'entorn de Mourinho i no li donen... ara mateix consideren possible però no probable que Mourinho acabi al Madrid, i ara mateix dic aquest matí, però clar, a base de combats de boxa...
És possible la baralla de demà.
És possible que... Bé, demà, la baralla de demà i la roda de premsa de dissabte de Reloa també és per fer-la en directe.
Sí, que serà interessant. Tot això, el paper d'Mbappé en tot plegat, amb aquest somriure sortint de Valdebebas, imagino que ell, clar, no era conscient que allò es filtraria, i potser estava pensant, anem a fer veure que aquí no està passant res. Però com s'interpreta, David?
A Mbappé no el traguen. Jo no sé com es veu des de Barcelona, però aquí, home, té els clàssics defensors numèrics de que la temporada d'Mbappé ha estat molt bona, però el lligam entre el madridisme i Mbappé és nul. O sigui, no el traguen pel fet de que va deixar plantat al Madrid la temporada que semblava arribaria al Real Madrid, i des de principi de temporada el run-run és que Mbappé juga partits a la carta, que es neteja segons quins partits, que va treballar i lluitar per jugar un partit intrascendent a la Copa del Rei per batre un rècord absurd que tenia Cristiano Ronaldo, el tema de les dues escapades amb la parella quan el Madrid estava jugant-se la vida, el fet de que va arribar a Madrid el darrer cap de setmana 15 minuts abans de que comencés el partit a Cornellà davant l'Espanyol. Jo, Vinícius té molts defectes, però si tu preguntes al madridisme, no dic al club, al madridisme, a qui prefereixes, jo crec que Vinícius, és que entenen que està més compromès amb el club, encara que no sigui tan bo com Mbappé, està més compromès Vinícius que no Mbappé.
Molt bé. Per cert, com que s'han desclassificat de cop totes les enganxades al vestidor, avui n'he llegit una, ara em sap greu, potser a les, una de Mbappé amb Bellingham, sí, de sí. In Memoriam, però...
Sí, no es traguen tampoc.
Sí, no, aquí hi ha molt lliure. I a més, la qüestió està amb el que deia el David ara, de que també és molt simptomàtic que fins fa, què, 3 setmanes, un mes, el club protegia molt Mbappé, i ja no protegeix.
Home, és que no sé si és arran o no, però l'escapada de vacances és bastant indefensable.
Sí, però també la va fer Militao, i també la va fer Courtois. És a dir, que aquí és una mena de cosa que cadascú fa el que vol.
Bé, ara no sé els timings, però a mi em sorprèn. No que se'n vagi de vacances, pot fotre el que vulgui amb el seu temps llibre, però quan l'equip s'està entrenant, tu estàs lesionat, no te'n vagis. Vaja, és igual, ja s'ho faran.
També et dic que Courtois i Militao tenien lesions de molta més...
Clar, és que ell té una sobrecàrrega que en teoria...
I és si possible no que Courtois i Militao no els segueixi ningú on van.
Clar,
el cas d'Mbappé és que és una figura molt pública arreu.
Però tu ets Mbappé, i
la parella està en el món de la premsa rosa.
Està promocionant la seva xicota.
Clar.
Sí. Home, no, pues clar. Sí.
Necessita promoció?
Pues sí, perquè jo no sabia ni qui era fins que surt amb Mbappé.
Home, no,
vaja, jo tampoc la coneixia. Però
reconeguda.
Sí, vull dir que pot sonar, però no.
Una mica de segona fila, no?
Bueno, coneguda.
Sí, però no. Si estàs molt en xarxes socials...
Quina pel·lícula ha fet que haguem de conèixer?
Una sèrie que es diu Elite.
Sí, sí, és una sèrie de bastant.
Jo crec que si surt de Netflix, la gent que no mira Netflix, i va al cinema, no la coneix.
No farem ara el Tot Costa TV sobre...
Per
què no? El que et deia és que...
Perquè hi ha uns quants temes que ens reclamen més l'atenció.
Fa que no tenia res millor. Perdó.
Mbappé, que crec que no hi ha part mèdic oficial de que estigui lesionat. O sigui, només són les seves sensacions de que li fa mal o no li fa mal. O sigui que és a la carta. Amb Courtois i Militao, hi havia un...
Sí, que sí. No
s'amaga.
No és comparable.
Que va a terrasses públiques, on hi ha tot de gent prenent coses.
Per cert, David, avui en teoria en Mbappé li feien proves. Se sap si vindrà a jugar al Clàssic o no se sap?
Avui al Madrid no té ni idea de que juga un clàssic el proper cap de setmana, eh? Amb aquesta baralla tot queda aplaçat i s'està a l'espera de l'expedient i la sanció cap a Tchouaméni, cap a Fede Valverde i la roda de premsa d'Arbeloa, que avui a Madrid em deia algú: ojo, no vaya a ser que Arbeloa no dé la roda de premsa. Serà una roda de premsa en la qual per primera vegada en la història...
Si surt Caranca, farem un Tot Costa especial dissabte.
Totes les preguntes seran Mbappé i l'escapada amb la seva parella i les baralles de Rüdiger, Carrera, Tchouaméni i Fede Valverde. Okay. Jo crec que
no és una roda de
premsa
còmoda, realment. Deies que...
I els jugadors, clar, jugant. El cachondeo que hi haurà a la graderia al Camp Nou.
Bé,
que pot ser extraordinari.
Però pendents de l'experiència, és molt probable que Tchouaméni i Valverde no viatgen a Barcelona, no, David?
Jo crec que no viatjaran, eh?
Home, perquè és que, tal com m'apunta el Grau, és que si apareixen a l'11...
Ja, però igual...
Necessita 11, per això.
Però la cosa que ha passat és molt greu.
Però n'ha de posar 11, per intentar competir.
No el sancionis.
Si no viatja aquest, clar, no viatja
el Madrid. Sí, però que s'està jugant al Madrid.
I Ceballos tampoc.
Ja, però el Madrid s'està jugant l'orgull.
No he acabat d'entendre mai les sancions que consisteixen en no jugar. Li fots 1 milió d'euros de multa, però de no jugar...
Hasta Flick va recollir cable amb això.
Però no eren per casos de... Eren per retards i tal.
Però no els feia jugar i ha recollit cable.
Si tu sanciones els jugadors sense jugar, està sancionant el club, no els jugadors. El jugador...
Si estigués el títol de Lliga en joc, tu t'ho pots plantejar, però tal com està la situació, és que què t'aportarà de positiu que tots dos viatgin amb l'ambient que hi ha ara mateix?
Ja he dit que no crec que passi, perquè com més veiem una golejada és quan més ajustat va el partit, però el Madrid no pot venir aquí de passeig perquè el Barça l'està esperant. El Barça no té un altre objectiu en el que queda de temporada. Vaja, ara en parlarem, sí que en té un altre, però... Vaja, jo m'imagino els jugadors del Barça, els que queden, amb l'Ullal...
I tant.
Amb l'Ullal esmolat, si el Madrid ve aquí de passeig, o amb...
A fer sang,
Luis
clar,
Miguel, com es diu aquest nano que es va inventar Manuel... És igual, el David ha marxat.
No,
estic aquí.
Com es diu aquest? Mani o...
No en tenia Tiago Pitarch.
No, aquest el conec. Un altre, Luis Manuel. No, aquest també el conec. Aquest és el d'Albacete. És igual.
No, però com a entitat, el Madrid ha de dir un moment fins aquí hem arribat i jo crec que ha de sancionar els dos. O sigui,
sí.
No, això és evident.
El tema és si la sanció és que no
clar,
juguen.
Clar. Sí,
o és esportiva o econòmica.
Tu els hi fots 1 milió d'euros a cada un o i a jugar al clàssic.
Total. És que, a més, jugar al clàssic és una forma de sanció. Perquè
hauran d'aguantar la riota
clar,
del canó.
Clar. En fi, que no sabem si vindrà Mbappé, tampoc sabem si vindrà Valverde i Tchouaméni, tot i que intuïm que potser no, i m'imagino que amb tot això a Madrid, avui s'ha confirmat per l'agenda del president de la Federació Espanyola, que diumenge al Camp Nou, si el Barça acaba guanyant matemàticament la Lliga, hi haurà l'Ouzan i el trofeu de la Lliga, m'imagino que això a Madrid no deu sortir ni als breus.
No, i tampoc es quedaran a la gespa, eh? Igual que crec que no haguessin fet el passadís en cas de que el Barça hagués guanyat la Lliga el passat cap de setmana, en cas de que el Barça guanyi la Lliga després del partit davant el Madrid, xiulet final i tothom cap a vestidors, i suposo que si estan Tchouaméni i Fede Valverde escoltats per la Policia Nacional.
Molt bé.
Jo crec que en el punt en què està això, hi han de ser els jugadors del Barça que facin el passadís als del Madrid.
Bé, ja ho van fer a la Supercopa i no els hi van tornar.
Ah.
Bé, i de fet, si ve Mbappé, que no tinc dubtes, Mbappé va ser el que va impedir que els jugadors del Madrid es quedessin a fer el passadís al Barça.
I jo crec que el pitjor que li esperen els jugadors del Madrid serà el proper partit al Santiago Bernabéu. Jo crec que la famosa xiulada aquesta temporada en el partit davant el Llevant serà una broma quan la comparem amb la del proper partit al Santiago Bernabéu, especialment cap a Fede Valverde, cap a Tchouaméni, i cap aquí li anem
la bé. Xiulada que els pot fer mal és la de casa, però insisteixo, venir aquí en segons quines condicions pot sortir als llibres de història. A mi no m'agradaria ser un jugador del Madrid. Diu...
Però és el que tu has dit al principi. Quan apunta tan decantat cap a un costat...
No estic dient que el Barça golegi, només dic que si el Madrid ve en segons quines condicions pot sortir... jo crec que no s'ho pot.
Jo fa una hora he parlat amb Roncero.
I què diu?
Esto une más al equipo.
Veus? No, és que és una manera clar. No hi ha manera de rebatre-ho fins diumenge a les 9.
És vergonzoso, però a lo mejor esta ràbia les une más.
Molt bé.
Barça-Madrid diumenge a les 9 del vespre, pròxim partit del Madrid al Bernabéu, dijous... Sí. Vinen a 9:45 de la nit, Madrid-Oviedo.
Tenen la sort que l'última entre setmana crec que no hi havia gaire gent al Bernabéu, perquè, clar, 9:45 de la nit entre setmana.
I contra l'Oviedo, imagina't.
Per cert, que això de l'Ouzan i el trofeu, avui ho ha sabut tothom, però vosaltres ja ho vau saber dilluns passat, perquè us ho va explicar el Xavi Campos aquí al Tot Costa. David, si no hi ha res més...
Miguel Ángel era el jugador del que parlaves, potser?
Sí, però li diuen... No, n'hi ha un que li diuen com Manuel Mani Ángel. O Manuel Ángel. Manuel Ángel, aquell. No li diuen Mani o Mini o... És igual.
Mini?
Jo què sé, és que no ho sé.
Morris.
Morris?
Mini Morris.
Morris. David, abraçada, gaudir-ho, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Va, una pausa i passem a la vorera blaugrana.
Tot Costa, Els esports a Catalunya Ràdio.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
Ho sap ella?
No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nen.
Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
sí.
Palmeretes de xocolata
sí.
I una galeta de dàtils
sí.
Que van fer la meva parella. Sí,
també
sí,
potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El vestidor del Barça... Clar, la situació no té res a veure. Sembla una piscina comparat amb el Remolins i el riu remogut del Bernabéu. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. Quina situació, eh? Sensacional.
Estàs xalant, eh?
Bon. Una cosa...
Fins al punt que avui ens plantegem, a part de sentenciar la Lliga diumenge al Clàssic, un altre objectiu que ha sorgit així com afegit en el tram final de temporada pel vestidor del Barça.
Sí, fa dies ja, a la TDT recordo que el Bernat Soler un dia va dir doncs si sumem, encara si es guanyen tots els punts, aquest equip pot arribar a la Lliga als 100 punts. I majoritàriament van dir, ostres, bé...
No hi arribarem.
No, objectiu que si s'arriba bé i si no, com que no li donaves importància. I és cert que el vestidor del Barça és un objectiu que s'han marcat, és un objectiu ambiciós que d'entrada podria semblar que no li donaven gaire importància, però és que ara sentireu tots els jugadors que estan parlant les últimes hores, tots parlen d'aquest objectiu i de la il·lusió i el repte que tenen d'aconseguir-ho. Ja sentirem Olmo avui a TV3, Gavi, Pedri i Lewandowski.
Sí, és un objectiu real nostre també que volem arribar-ho també a aconseguir. Y por qué no, es posible, o sea que hemos de ganar todo hasta el final y eso es al que queremos.
Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y, como te digo, hay que ganar este clásico y ganar los partidos restantes que quedan, poder llegar a los 100 puntos, que sería algo histórico.
Sí, es un objetivo para el míster y para todos, creo que, bueno, es algo... que se ha hecho muy pocas veces, que puede quedar también para la historia. Tenemos esas dos oportunidades de ganar el Clásico y ganar la Liga en ese partido, y sobre todo pues la Liga de 100 puntos, claro que la tenemos en la cabeza, pero hay que ganar este para poder llegar.
Sí, tenemos cuatro partidos a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la Liga, pero que he dicho antes, también tenemos cuatro partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
Gavi deia, li queda com molt lluny aquest, el rècord dels 100 punts, igual al rècord del Barça, que ho va aconseguir la temporada 12-13 de Tito Vilanova. Clar, li queda molt, són molt joves i li queda lluny.
Mitja vida per ell.
Sí, l'any després que, curiosament, que el Madrid de Mourinho establís la marca dels 100 punts. És curiós perquè el Barça, des que va perdre Montilivi, ja només pot arribar a 100 punts, i semblava impossible, però clar, és que des de Montilivi ha guanyat tots els partits de Lliga, evidentment per arribar a aquesta marca els haurà de guanyar tots, el Clàssic i les tres jornades que quedaran.
Aquella temporada hi va haver prima pels 100 punts.
Sí.
La prima,
tot
la
i que es van, Tito Vilanova, es van enfadar sí. molt que ho expliquéssim, però sí, hi havia prima. Uh-huh. En fi... Després parlarem de primes amb la Laia Tudel i ara us pregunto si doneu molta o poca importància. En tot cas, un dels protagonistes que escoltàvem, Dani Olmo, també ha parlat en clau clàssic.
Sí, en aquesta entrevista a TV3, evidentment, ha parlat d'aquest partit. Som molt conscients de la importància que té guanyar la Lliga al Camp Nou per tota l'afició davant dels culers i davant del Real Madrid. Això, evidentment, és una motivació extra. Segueixen tot l'enrenou del Madrid? És evident que els arriba, però tot i així no se'n refien del Madrid perquè s'esperen un equip que vindrà al Camp Nou a intentar evitar, evidentment, que els blaugranes guanyin la Lliga.
Un Madrid agressiu, agressiu que no té res a perdre, que sortirà a guanyar i a donar-ho tot. Però nosaltres estem preparats per això, o sigui, no és la primera vegada que juguem contra ells, no és la primera vegada que juguem contra ells jugant-nos un títol, com hem parlat abans, o sigui que estem preparats per tot.
Segur que no ho deia en aquest sentit, però utilitzar un Madrid agressiu és la millor expressió que podia utilitzar Dani Olmo en un dia com el d'avui. Us interessa... Us fa il·lusió que el Barça repliqui la marca de Tito Vilanova? Us és igual un cop guanyada la Lliga?
Crec que si l'aconsegueix té moltíssim mèrit.
Jo estic d'acord.
Però, moltíssim, sí, fer-ho. Però, si no, tampoc passa res. O sigui, no crec que sigui un objectiu.
No,
però,
no.
Però si ho fan, és... Perquè, sobretot, si guanyen el partit contra el Madrid, ja seran campions, i després imagino que hi hauran... O sigui, imagino que Joan García ja tindrà el Zamora, passa a la reserva, jugadors que aniran al Mundial també els guardaràs. Si ho aconsegueixen, xapó. Però no ho veuria com un objectiu.
És evident que no resta. Ningú els hi retraurà que en facin 96 al final, però si el pots fer i el fas, amb tots els condicionants que explica el Santi, que hi seran, doncs escolta, oli en un llum.
Sí, a mi em sembla, a mi sí que em fa il·lusió, perquè penso que és una demostració de que no hi ha relaxació, no? De que volen seguir guanyant, de que lo primer, no? I com que dins d'aquests 100 punts ja entraria a guanyar la Lliga, tanques la Lliga i lliga la butxaca, i després pel que queda, doncs, et demostra que és un equip competitiu i que vol fer-ho el millor possible. Per tant, a mi em sembla una idea magnífica. Sempre has de trobar aquests petits al·licients, aquests petits objectius, i que els tinguin, m'agrada.
Sembla complicat guanyar el camp de l'Alavés, que s'estarà jugant la vida dos dies després d'una rua, no? Aquest és difícil.
Ho sembla.
Per mi és molt secundari.
No, no, ho és, evidentment. El bistec...
No, ho és, però si ho fan,
clar,
ole.
El bistec faran, és guanyar la Lliga.
Ho faran els Esparts, a Cardador...
Guanyar la Lliga, guanyar-la a la cara del Madrid, guanyar-la amb tant d'avantatge respecte al Madrid, perquè això et demostra que tu has sigut molt regular i has picat pedra cada setmana o dues o tres vegades per setmana, cosa que al Madrid li fa una mandra terrible, això per mi sí té valor. Després, si en fas 96 o 100, per mi és molt secundari.
A mi em sembla interessant que els jugadors s'ho plantegin com un al·licient i com l'objectiu del que queda.
També fa de mal dir, no volem els 100 punts. Com volem dir, el que siguem campions,
però moltes
ja estem de vacances.
Respostes, la de Lewandowski, per exemple, la pregunta no anava per aquí,
no,
ho
diu
ell.
Sí, sí.
Lewandowski no té Mundial.
Sí, per tant, per ell és un dels objectius.
Però ja a Pedri.
Però jo sí crec que igual a Flick li han explicat això, que només ha passat una vegada a la vida, i que pugui ser una pedrada de l'entrenador. Hi ha l'alineació...
Hi ha
algunes últimes alineacions, has pensat, vols dir que cal anar tant amb tot a partit de Lliga? Sí, perquè els ha volgut guanyar tant sí com no.
Sí.
Però
just això és el que volia dir, que entenc i crec que és positiu que els jugadors tinguin aquest objectiu, però jo crec que Flick hauria de tenir altres prioritats en aquests partits que quedaran, de veure jugadors que potser no els he pogut donar minuts, de decidir què fer amb segons quins jugadors a partir de veure'ls una mica en acció, i crec que ell no hauria d'estar centrat en posar el millor 11 possible per intentar endur-me els 3 punts com sigui, no? Pot provar coses de cara a la pròxima temporada. Crec que són partits de cara a l'entrenador, que no crec que tampoc calgui...
Més de pretemporada que de final de temporada. Sí.
També us dic que si ha de treure conclusions pel que vegi en les tres últimes jornades...
Bueno, o potser ser just amb alguns jugadors encara no ha pogut ser just fins ara. Bé, ser just, que segur que sempre fa justícia, però...
Donar-li a l'aparador, com
una mica de carinyo. Sobretot si vols que alguns et surtin aquest estiu,
donar-los
ara oportunitats.
Perquè no cremaràs els que aniran al Mundial, això. Bé, ell és bastant de cremar, però...
Jo Rafinha el faria jugar tot.
Ja, Pedri.
Frenkie Alonso titular, eh?
També.
I, sí, sí. Interès...
Frenkie Rafinha, 90 minuts cada partit de final de temporada.
Interès relatiu dels nostres col·laboradors en els 100 punts, a veure com ho veieu vosaltres. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui preguntem a la nostra audiència justament això. Quin valor doneu al fet que el vestidor del Barça es marqui l'objectiu dels 100 punts per acabar la Lliga?
Doncs
molt o relatiu?
Doncs un 56% ha votat que hi donarien un valor relatiu i un 44% creu que té molt valor. El Josep, per exemple, diu: els 100 punts impressionen molt a les hemeroteques, però vull pensar que tant pel vestidor com per l'afició pesa molt més la manera com l'equip ha competit aquesta temporada. El Lluís Pinyassegat comenta: potser sóc un romàntic, però m'agradaria que aquesta fita sigui coneguda com la Lliga d'en Tito. Faríem bé de pensar guanyar un parell de Champions, que ja toca, això sí. I el Macià Nicolau diu: més que els 100 punts, el que dono valor és a la unitat, l'ambició i l'esperit competitiu d'aquest vestidor. Això no té preu. A Instagram, l'Oriol Pujol diu: poc. A veure quan ens posem com a objectiu guanyar una eliminatòria de Champions. L'Èrica comenta: valor relatiu, però és cert que seria històric tornar a guanyar una Lliga amb 100 punts. Entre això i guanyar el Madrid ja podríem fer festa. I la Núria Bisbal diu: relatiu, no és per menysprear la Lliga, però com a club ens estem fent molt petits a Europa i considero que aquest hauria de ser l'objectiu principal. Ara, guanyar la Lliga de la manera que sigui i a pensar ja en la temporada que ve.
Doncs,
Champions.
Molt sàvia, eh?
I severa i exigent. Efectivament, estem aquí a punt de celebrar la Lliga contra el Madrid. Sí. I no un barrufa, que consta que jo comparteixo.
Segurament la gent també firmaria la Lliga amb 90 punts i passar eliminatoris de Champions.
Sobretot si t'elimina l'Atlètic de Madrid.
Avui, que fa 40 anys.
Com?
Avui, que fa 40 anys.
De Sevilla.
De Sevilla.
Sí, sí. Hòstia, no me'n recordo.
Jo, aquell dia...
Però si ho he dit a l'inici, sí. On estàveu?
Jo, aquell dia vaig pensar que mai veuria guanyar una Copa d'Europa al Barça.
Ja en tenim 5.
I he vist 5.
Sí, sí.
Sí, que no... Sí, que tranquis. Sí.
Bé, són les dues mirades. Míriam, gràcies.
A vosaltres.
En bàsquet, Xevi Soler, el descans del València-Girona, com li hem arribat?
Doncs amb molt bon resultat, diria jo, favorable al bàsquet-Girona, que banya de 3 punts, 31-34. Ja tenir un partit igualat és una bona notícia, però a més anar-lo guanyant ho és molt més, 31-34. D'aquí un minut comença el tercer quart, de moment força controlat per l'Uni Girona.
Bones notícies per l'Uni a València. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
En clau Barça. Ramon Salmorri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona per la informació d'ahir. Ahir el Salmo us va explicar que Stens es queda al Barça la temporada vinent i avui...
Enhorabona a tots els culers. Per la continuïtat.
No sé si la teva satisfacció és compartida, però en tot cas, Stens la comparteix.
Amb Nielsen no pots fer el mateix?
No. No hi tinc.
A la rua de la Lliga, de la Supercopa i de la renovació de Chesney.
Aquí. Aquí. Aquí.
Millor amb Nielsen.
Com diu el Santi, s'ha de celebrar tot.
Per
perquè
això?
Qualsevol dia...
De moment hi ha tres motius de rua.
Efectivament.
De moment.
Bé, doncs queda remarcat i, per tant...
Més que res que avui ell en una entrevista a Eleven Sports, un mitjà polonès, ha confirmat que seguirà el Barça i que, i vaja, que seguirà vestint la samarreta del Barça.
Medalleta pel Salmurri, que ja ens ho va avançar ahir en primícia.
Moltes gràcies. Passa poc en aquest programa, però...
Doncs, efectiva...
Li poses medalleta i ve retret, ho has vist?
Sí, li hem posat dues vegades en un minut. Sí, ara ha d'estar content.
Tot valora.
Això, el Salmo avui, com que estava content, ha anat d'excursió i s'ha anat a veure un torneig de pàdel, era?
Sí, un acte promocional de Nàssex, en la prèvia del Clàssic, on hi havia exfutbolistes i també hi havia Enric Masip, el membre de la comissió esportiva del Barça, mà dreta del president electe Joan Laporta.
Doncs aquesta és la conversa que han mantingut sempre interessant. Escoltar Enric Masip, Ramon Salmurri, amb la mà dreta esportiva del Barça, Enric Masip.
Al costat de l'Enric Masip, com a exesportista del nivell, no sé com t'agrada més a tu un clàssic. Si que el gran rival et faci el passadís i ja sigui una festa, o haver de guanyar la Lliga?
Jo sempre et diria que jo ho vull guanyar el abans possible. Però si tu em diguessis quina és l'emoció més gran per poder, diguéssim, conquerir un títol, per mi és jugant.
A veure, la temporada a nivell futbolístic encara no ha acabat, però pràcticament la Lliga està no al sac. Quina nota li hem de posar aquest segon any de Flick?
D'alguna manera crec que és un netoplal perquè no està en una final de la Champions. Crec que havien d'estar a la semifinal perquè per mi va ser... dos partits increïbles a nivell d'arbitral i a nivell de VAR i a nivell de decisions i que ens va evitar estar allà, igual que l'any passat ens va passar a Milán.
Vull anar a les coses positives, que n'hi ha moltíssimes, però m'aferro una de les coses que tu has dit. No empatiteix el Barça aquest discurs recurrent de l'arbitratge? Ja sé que hi ha hagut decisions esperpèntiques que han condicionat i que s'ha de denunciar, però a vegades tinc la sensació que el club s'aferra a més que els àrbitres, és que no sé què. I això, històricament, diguem-ne, que al Barça no li ha anat bé.
Jo crec que el Barça no ha tingut victimisme. Si veiem d'entrada el nostre entrenador, és un entrenador més aviat proclive a no parlar gaire, a no queixar-se gaire dels àrbits. I jo diria que del nostre planter, també diria que els jugadors no són gent com de protestar molt. De fet, hi ha moltes situacions que es podien anar a protestar al VAR, que tots els equips fan, en massa van allà a pressionar l'àrbit perquè el VAR digui, ostres, anem a mirar-nos-ho, i tu al Barça no veus aquesta actitud, amb la qual...
Li trobes a faltar l'equip a vegades aquest...
Sí, pot ser que falti aquell punt que potser t'ho dona la joventut, t'ho dona que ets massa, tens massa fair play en aquest sentit, i dius, bueno, aquella puteria, entre cometes, doncs potser a vegades fa falta, ens va passar a Milán, pues que era falta, no te la piten, i llavors, clar, això et priva d'estar en una final i probablement de poder estar de poder guanyar la Champions, no? I són els detalls. I estic d'acord amb una cosa, que és que el que no pots estar lamentant-te sempre del que passa. Llavors, bueno, pues el que ens ensenya moltes vegades és que has de jugar molt millor que l'altre, perquè això, inclús quan et perjudica, siguis capaç de superar-ho.
El futbol, com en qualsevol esport, hi ha posicions que són més determinants o més cares. El Barça, diguem-ne, sense estar de moment encara en l'1-1 del fair play financer de la Lliga, està en condicions d'encarar un mercat per sortir d'aquest mercat dient, ei, que si hi havia algun decalatge, per petit que fos, amb el PSG, amb el Bayern, s'ha reduït?
Aviam, en condicions de poder sempre millorar l'equip, segur que hi ha, perquè s'ha treballat per fer-ho. I això, ja fa anys, evidentment estem millor ara, doncs que es tires 3 anys enrere, pel tema del fair play, i sobretot perquè a vegades el fair play, que la gent parla molt del fair play, el fair play també ens castiga tenir doncs, quasi 100 milions de seccions. Però això és un orgull pel club.
Per corregir-ho, hi haurà d'haver alguna venda dolorosa?
Bueno, això ja ho ha de mirar Deco, evidentment, amb l'equilibri que fa cada fe de l'equip, el planter i de tot el que té, doncs que s'ha d'anar veient, evidentment.
Tu parlaves d'un equip jove, i el cas d'un futbolista especial, que és Lamine Yamal. Si Lamine Yamal pica la porta del despatx d'Enric Masip i li diu: Enric, és que tinc un dubte, tinc una estripada muscular important, però aquest és un any de Mundial i per un futbolista un Mundial és molt important. Una mica, no sé què fer, aconsella'm. Tu quin consell li donaries?
Aviam, jo crec que quan tens una lesió com la que ha tingut, és una lesió que té el procés que té, i evidentment hi ha gent que es pot recuperar abans que altres. Jo no crec que sigui una lesió en la qual algú vulgui escurçar el temps que té arriscant res, però no crec que ningú es plantegi. No, mires de jugar al Mundial, aviam com ho fa, ni el jugador per la seva salut, és un jugador jove, i evidentment les lesions després deixen seqüeles al llarg de la nostra carrera, no? Vull dir, tots quan hem plegat, doncs allò que has patit muscularment, doncs de gran t'ho trobes, no? Llavors, estic segur que farà la millor recuperació per quedar bé, i a partir d'aquí doncs decidirà si tot va bé.
Dius, grans serveis mèdics, grans futbolistes i també un gran entrenador que és a punt de ratificar la seva renovació. Suposo que una gran notícia pel vostre projecte.
Bueno, no està confirmat, està en procés. Sí que haig de dir que les dues parts estan contentes i satisfetes.